Són les 4 i 7 minuts i aquí estem, a la segona hora ja del nostre Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Avui és dijous, és 23 de desembre de 2021 i teníem tantes ganes que vingués l'Antonio Fornés que hem dit, i si ve abans? I li hem avançat una mica la feina. Què tal, Antonio? Bona tarda.
Encantat, és de ser aquí amb vosaltres, com sempre.
Què tal es presenta tot això?
Bé, bueno, en lloc enmig del lío aquí que tenim, desgraciadament, amb el tema del Covid, però al final Nadal sempre és una data molt important per nosaltres, per Occident, per tot, i s'ha de viure amb el màxim de voluntat, de bona voluntat possible.
Ets molt de festes, tu, o no?
No, jo faré amb la família, amb la meva germana, els meus nebots, etc, una festa familiar, com sempre, però que jo crec que és el que toca.
És el que toca.
Aquests dies.
És el que toca, efectivament. I el que toca aquests dies, clar, dins l'apartat de la filosofia, és parlar del Nadal, no?
Efectivament, és allà, quan vaig pensar de què parlarem, doncs, del Nadal. I he portat dues coses. Una molt petita, que és quasi una curiositat.
El detallet.
El detallet, això mateix. Perquè, al final, com a tema, parlarem del Jesús històric, perquè estem celebrant, o passarem a celebrar el Nadal. Però abans, com ahir va ser el sorteig de la loteria, no?, que també és un clàssic.
Que veig que estàs aquí, i jo també, amb la qual cosa no hem tingut massa sort.
Jo
no?
He de dir que inevitablement ni seria aquí perquè no havia comprat ni un dècim.
Ni un sol?
Ets l'únic espanyol que ha fet això, però com no crec en aquestes coses ni penso la veritat, no vaig comprar, o sigui que vaig estar molt relaxat. Però fixa't que encara així vull parlar un moment d'un filòsof, perquè saps que una de les meves obsessions és demostrar que la filosofia no és un pensament eteri d'uns senyors que ens avorrim i pensem...
Que serveix per alguna cosa.
Això mateix, té un sentit pràctic. Llavors, és una anècdota coneguda que m'ha vingut al cap perquè Voltaire, famós Voltaire,
sí,
el pensador il·lustrat que a mi em cau regular, perquè era un senyor amb blancs i negres, però un dia com avui està bé recordar que a Voltaire li va estar tocant la loteria durant 2 anys seguits.
Com 2 anys seguits?
Sí, és a dir, clar, estem parlant del principi de les primeres loteries, no?, de la història. La primera loteria sembla que es va fer a Anglaterra, perquè el govern estava en bancarrota i va dir, bueno, farem una mica de sorteig, a veure si recuperem diners. Ah. Això ho va copiar el govern francès,
sí,
i va posar en marxa una mena de loteria. Però clar, era un sistema primitiu, i Voltaire, amb un amic matemàtic, es van adonar, fent comptes, que si compraves un número suficientment gran de butlletes, de dècims,
sí,
pràcticament és segur que et tocaria alguna cosa i el que et tocaria seria molt més del que havies invertit.
Ostres!
Llavors, clar, es va reunir amb un grup d'amics inversors, van anar comprant... Voltaire, com era un personatge així amb aquest obscur, això fregava lo fraudulent, no? Perquè tenien que donar un nom de qui compraven, donàvem doncs, noms falsos, etc. Però durant 2 anys van estar comprant loteria i es van fer risc. De fet, van guanyar, ho tinc apuntat per aquí, 500.000 de lliures.
En sèrio?
Que en aquella època era un diner.
Burrada,
era una burrada,
no?
De fet, el govern francès va tindre que deixar de fer aquesta loteria. Parà, ens ho tenim que pensar perquè estem perdent...
Per culpa de Voltaire,
per culpa d'un filòsof, Voltaire.
És magnífic.
És magnífic. Aquesta idea, pels oients, filosofar serveix per alguna cosa, inclús pot servir per fer-se milionari.
Seria interessant assistir a una reflexió sobre l'ètica, no?, per part de Voltaire en aquells moments.
Clar, per això dic que Voltaire, que jo, és un filòsof de segona, diguem-ne, però clar, és molt famós. De fet, jo sempre he pensat que Voltaire hauria sigut famosíssim a l'època actual, perquè és el prototip de Tertulià.
Yeah.
És l'home de la llengua molt afilada, que critica tothom, molt divertit, etc. No és un gran pensador, no és Santo Tomàs, no és Plató. Ell va triomfar per aquesta manera seva, no? I a part, clar, com deia que té clars obscurs, però fixa que per un costat Voltaire ha quedat com el màxim defensor de la tolerància, de la llibertat, però això, sobretot, li passava quan defensava a protestants enfront del catolicisme, que tenia raó, però ell tenia una certa tal, perquè el tema de l'església i tal, tenia certa mania. Però, en canvi, al mateix temps, era un antisemita ferotge.
Ja veus.
Que va dir coses terribles com són el pitjor de l'existència, del planeta, etc, els jueus. És a dir, és un personatge amb clars i obscurs i sobretot, que ha passat a la història per aquesta capacitat per criticar-ho tot, no? En aquest sentit.
Doncs el deixem ara mateix en el costat obscur, no?, del programa, perquè ja hem passat per aquí i parlem del Nadal, si et sembla.
Clar, és a dir, estem al Nadal i clar, independentment de les nostres conviccions religioses, al final aquí el que es celebra és el naixement d'un personatge, que és,
sí, sí,
que és Jesús de Nazaret, no?
Clar, clar.
Com dic, siguem religiosos o no, probablement encara avui dia no sé què passarà dintre de 500 anys, però ara avui dia Jesús és, sense dubte, des d'un punt de vista històric, el personatge més important de la història.
Clarament.
Clar, perquè, pot dir, Buda és important, clar, Mahoma és important, clar, és possible, a més, que avui dia hi hagi més budistes o més musulmans que cristians. Però, al final, el cristianisme va construir Occident. És a dir, el que som ara. I Occident ha globalitzat el món, ens agradi més o menys, però el capitalisme, el pensament occidental, la democràcia, ha globalitzat el món. I això ha nascut a Occident, que és filla dels grecs i del cristianisme, amb la qual el personatge que més ha influït a dia d'avui a la història, sens dubte, és Jesús. I per això, saber alguna cosa sobre la seva història és interessant, perquè a més jo sempre poso aquest exemple per entendre el misteri històric, no?, que suposa. Mm-hmm. O sigui, poso aquest exemple, imaginem que ara, de la mateixa manera que Jesús va néixer a un puesto al final i apartat de l'imperi romà, imaginem, no sé, que visqués un senyor, un fuster, al Kirguistan,
sí,
i amb un grup d'amics decideix predicar que ell era el fill de Déu, i que el seguissin. Les autoritats kirguises diguessin, bueno, que quin és aquest senyor, l'agafessin i l'executessin. La pregunta és, quin espai, per exemple, ocuparia això als medis de comunicació del
cap
món?
Ni un.
Cap ni un. No, igual un mitjà molt especialitzat, un breu, sobre una...
Res. Sí, però del propi país.
Clar, clar,
és
clar.
És a dir, de quina manera aconseguiria aquest senyor que el seu missatge ja no només l'escoltessin al seu país, sinó que arribés a escoltar-se,
clar,
a tot el món?
Clar, fixa't que això, en realitat, és el que va passar a Roma, a l'imperi romà, no? Ningú, en realitat, se va assabentar d'un senyor a Palestina, deia que era el fill de Déu, etc. A Roma, ningú... A més, clar, encara estem parlant de mitjans de comunicació molt més primitius que ara, ningú se'n va enterar. Però fixa't que pràcticament en dos segles, i en contra d'opinió de l'imperi romà, que clar, ara parlem d'Estats Units o Xina, però amb estimació, això són bromes comparat amb l'imperi romà i amb els mètodes de l'imperi romà, que
clar,
era,
clar,
que, era,
clar,
que eren
clar,
efectius i violents de veritat,
sí, sí,
no?, en aquest sentit. Però fins i tot i així, en dos segles, la majoria de la població es converteix al cristianisme en tot l'imperi romà, en contra de les autoritats, en contra de l'exèrcit. És una cosa que, en realitat, i fins que en el 380, pràcticament 380 anys després del seu naixement, el cristianisme es converteix en religió oficial de l'estat romà i tothom, entre cometes, és obligat a ser cristià, no? És molt difícil d'explicar. S'han donat un milió de teories al respecte, però d'un punt de vista històric, és perquè, per exemple, posàvem l'exemple dels musulmans. Els musulmans també, però clar, el fan mitjançant la invasió. És a dir, Mahoma unifica tota Aràbia i a partir d'aquí ells van invaint països i van convertint. Però aquí no, aquí simplement és des de les bases més humils de la població, s'expandeix i s'imposa fins que l'emperador ha de dir, bueno, tots serem cristians.
No, i el que és al·lucinant, a la línia del que dius, clar, és com s'expandeix. És a dir, perquè no tenen els mitjans que disposem ara, perquè no hi ha unes xarxes socials, perquè no hi ha ràdios, no hi ha televisions.
No, es fa a peu, directament.
No, per això, és realment al·lucinant d'aquesta
història. Clar, per això ho dic, és vist des de la perspectiva, és sí, molt ràpid, és brutal, i s'imposa, i al final inclús les classes poderoses romanes es tenen que convertir en cristianisme perquè és com una onada que t'envaeix i no pots resistir-te. No? Uh-huh. És un misteri en aquest sentit. Parlant de les qüestions històriques que podem saber del personatge de Jesús, són moltes, encara que no sembli, són moltes les fonts que parlen de Jesús. I la principal, clar, són els evangelis, no? Que, òbviament, són textos religiosos, però que, òbviament, contenen també informació històrica. Hem de pensar que també això va anar molt ràpid. En el 180 després de Crist, la major part del que nosaltres coneixem com Nou Testament ja estava reconegut per la majoria de les esglésies cristianes, o per un cristià ja havien decidit que aquests quatre evangelis eren els de veritat, per sí dir-ho. Uh-huh. I pensem que el primer text evangèlic que conservem, que és un tros de l'Evangeli de Sant Joan, que conservem físicament, data del 125 després de Crist.
Yes.
Això pot semblar... Home, si posem 30 anys, serien 95 anys. Això en la història és molt poc, perquè ens fem una idea de lo recent, de lo a prop que tenim documents de la vida de Jesús al respecte a la seva vida. Pensem, per exemple, que tenim la primera traducció que tenim de la Poètica d'Aristòtil, que és un text àrab, és del segle X.
Ja
és a dir, 14 segles després de que visqués Aristòtil. O, per exemple, els comentaris sobre la Guerra Civil de César, també la tenim en una traducció del segle X. És a dir, 11 segles després. És a dir, i ningú dubta de l'existència d'Aristòtil o de Juli César. És
no,
a dir,
no, està
que,
clar.
En realitat tenim documents molt propers a la vida de Jesús. Com va començar això? Sembla que el que es va fer va ser... Van començar els primers predicadors, que van aparèixer després de la seva mort, portaven com unes col·leccions de frases.
Uh-huh.
És a dir, no portaven evangelis, portaven una frase de Jesús. Jesús va dir, i sobre això feien un discurs, no? En aquest sentit. Per això, inclús després els erudits de l'Evangeli poden esbrinar quines frases són més antigues i quines són més posades després, no? En aquest sentit. I amb això van sortir les dues fonts principals dels evangelis sinòptics. Una font misteriosa que es diu la font Q, que no sabem d'on surt, probablement d'aquest reculls de frases, i després l'altre és l'Evangeli de Sant Marc. L'Evangeli de Sant Marc i la font Q es van fer els tres sinòptics i són el nus de tot l'Evangeli. Pensem, clar, que tot això, òbviament, es va nodrir de la tradició oral. Val? I aquí també pensem en distanciar-nos de la nostra època, no? Perquè la nostra intuïció és, buf, la tradició oral, no sé si ens podem refiar de la veritat d'això, de si és molt històric o no, però, clar, estem pensant en un món molt diferent al nostre.
Clar, no té res a veure.
Pensem, clar, que a Galilea, que és on va viure Jesús, no? Pensem que ell... Israel més o menys estava dividit en tres zones, al nord, que seria la Galilea, al mig Samària, i al sud Judea, on estava Jerusalem, o Betlem, que és on va néixer. Ell va viure, fonamentalment, sembla, a la Galilea. Doncs a la Galilea, s'estima que menys del 10% de la població sabria llegir.
Ja veus.
És a dir, clar, només es podia, això transmetre oralment. Però, clar, la diferència és que en aquella època la gent tenia moltíssima més memòria de la que té...
Bueno, la tenia molt més desenvolupada, lògicament, clar, no hi havia altra manera, no?
Clar, nosaltres recordem que per aquella època els nens grecs s'aprenien la Ilíada de memòria. Nosaltres tindríem molts problemes, jo tindríem molts problemes en aprendre un paràgraf de memòria.
Si vols ho provem.
Fem una setmana, el pròxim dia ho intento.
Exacte, la propera vegada, a veure quan arribes, no?
Arribaré molt poc, ja t'ho dic. Ells ho aprenien tot sencer, i a part, no llegint, que per això és tradició oral, sinó escoltant el professor.
Ja veus.
O sigui, el professor parlava, és a dir, declamava la Ilíada, i els nens escoltaven i l'aprenien de memòria. És a dir, que clar, les fonts orals no tenen el mateix valor al segle primer que nosaltres hem perdut absolutament
clar,
la capacitat que... de la memòria, no? Tot i així, no només tenim fonts... cristianes, com els evangelis, tenim fonts de gent que no era cristiana. Flavio Josefo, que és un historiador jueu, Tàcito, Suetonio, Plini... Curiosament, a més, totes aquestes fonts, com és lògic per altra banda, parlen malament dels cristians.
Yeah.
Els veuen com una gent estranya, fonamentalment perquè avui dia es diria que no s'adapten, no? En aquest sentit, perquè es neguen a viure a l'estil romà, es neguen a adorar a l'emperador, viuen en comunitats tancades, és a dir, els veuen com una gent estranya, no? I això ho diuen. I hi ha inclús una anècdota, entre cometes, mig graciosa, a veure de com eren les coses, no? Tenim el Suetoni ens diu que l'emperador Claudi, que és famós de... Doncs el 49 va decidir expulsar a tots els jueus de Roma. I la raó eren els altercats que es provocaven a la sinagoga. Perquè, clar, estem pensant en un moment en què hi ha uns jueus que creuen que Jesús és el Messias, i altres jueus que pensen que no i opten per la línia tradicional. I es veu que durant diverses vegades van arribar a les mans a la sinagoga de Roma. Que Claudi, que no entenia què els hi passava a aquella gent, perquè, òbviament, no distingia entre jueus i jueus cristians, va dir, tots fora de Roma, no vull un altre.
S'ha acabat aquí, no?
S'ha acabat el bròquil, no? Yeah. I això ens portarà, si ens dona temps, al final, a veure si a parlar del... Una qüestió que va ser molt important, en principi, que és el concili de Jerusalem, és a dir, la decisió si els que no són jueus poden ser cristians o no. Que a nosaltres això ens sembla una pregunta una miqueta absurda, però que va ser molt important. Sobre la data del 25 de desembre, òbviament, no tenim ni idea de quin dia va néixer Jesús, d'acord? És veritat que es va posar sobre una festa que ja existia, que era la festa I diguem-ne que el dia del naixement de Jesús, el 25, ho va posar Constantí, que va ser el primer emperador romà cristià, entre cometes. I va posar sobre una festa pagana, que era el Sol Invictus. Òbviament, estava relacionat amb el solstici, etc. No? El Sol Invictus era una festa que els romans van posar davant les Saturnals, que era una festa que van imposar després d'una derrota amb els cartaginesos per animar una miqueta la població de Roma. I era una festa tipus carnaval, etc, que durava una setmana i acabava amb el Sol Invictus. Bueno, amb aquesta data es va posar a Jesús. El més curiós d'això, que també sembla una miqueta també un acudit, és que, clar, nosaltres comencem a comptar els anys Estem al 2021, passarem al 2022.
A partir del
naixement de Jesús.
Mm-hmm.
El problema és que el pobre monjo que va fer els càlculs, que és un monjo mitjà santí, que es deia Dioniso el Exiguo, perquè es veu que era baixet.
El Exiguo, pobret.
El Exiguo, sí, pobret.
El Exiguo, li van dir?
Sí, sí, això ha quedat a la història com Dioniso el Exiguo.
Hi ha gent que ha molt mala idea, eh?
Sí, sí, o sigui, bueno,
com
no només
ara.
Com
aquest senyor? El Exiguo?
El Exiguo.
En fi, digues, perdona.
Pues aquest pobre home, que era un estudiós, però es va equivocar en el càlcul, d'acord? Amb la qual nosaltres probablement estem amb l'any 2025, perquè probablement va néixer entre 4 o 5 anys abans de la data que es va posar com any 0. És a dir, perquè pobre monjo es va fer un lío.
Bueno,
qual...
no ho movem, això.
No, ja,
deixa-ho
ja,
córrer,
ja,
deixa.
Molt difícil.
Ja ho tenim.
Això mateix. Sobre això, sobre l'estel. Bueno, òbviament, probablement és una metàfora, perquè també es va dir això sobre l'estel amb el naixement d'Alexandre el Magne,
yeah,
o d'August. Però sí que és veritat que en aquell any que pensem que va néixer Jesús, no va passar el cometa Halley, aquelles coses que s'han dit, no és veritat, no quadren les dates, però sí que és veritat que va haver-hi una conjunció planetària de Júpiter-Saturn en la constel·lació de Piscis. Jo no entenc massa d'això, però es veu que això va passar i que podria donar la impressió de que hi havia un estel nova al cel.
Yeah.
Però bueno, és aquí. Sobre el tema de Belén, ens trobem amb lo mateix. No sabem si Jesús va néixer de veritat a Belén. El que pot ser també una metàfora, perquè els jueus creien que el Messias, uh-huh, tenia que pertanyar a la família del rei David. I la família del rei David tenia els seus orígens a Belén, amb la qual cosa, d'alguna manera, es tenia que dir que havia nascut a Belén. El que sí és cert és que en l'època en què va néixer Jesús, és cert que va haver-hi un cens on s'obligava a la gent a tornar al seu origen, al seu poble d'origen. Pensem que en l'època antiga es fa un cens, no és com ara per comptar-nos, saber quants homes hi ha, no dones, etc. És molt més seriós, perquè és pels impostos.
Ja, clar.
Que els reis, això s'ho prenen en sèrio perquè és per pagar, en aquest sentit, no? I per això es movia a la gent. I, de fet, amb els jueus, a diferència d'altres pobles, per això els romans tampoc en tenien massa, els jueus, perquè normalment els romans feien pagar la gent, uh-huh, per la terra que tenien. Val? No només els romans, sinó en general. Però que els jueus es negaven a pagar per la terra perquè deien que la terra era de Déu, no era d'ells. D'acord? I amb la qual no podien pagar per una cosa que no era seva.
Clar.
I llavors els romans van decidir, bueno, que paguessin per captació, és a dir, cada cap de família tenia que anar on tenia que viure i pagar. I punt, i ja s'acabaven les discussions, no? en aquest sentit. És a dir, que és possible que sí que tingués que anar cap allà. Un altre tema també polèmic és el tema de si va tindre germans. Perquè nosaltres llegim a Joan, després d'això, Jesús va baixar a Cafarnaüm amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles.
O sigui, que tindria germans?
Des d'un punt de vista de les fonts antigues, tant cristianes com jueves, es parla de germans i seria oposar-se a l'evidència,
yeah,
de les fonts, negar aquest fet. I això, com a algú li pot semblar raro, no ho dic només jo, ho dic, per exemple, una eminència que tenim a casa, en la nostra casa, una eminència mundial en aquest tema, que és l'Armand Puig i Tarrech, professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya, d'acord? I si algú llegeix els seus llibres, és un fet que està acceptat, perquè totes les fonts parlen de germans i no pot ser que totes s'equivoquessin, no? I, de fet, tenim inclús els noms de quatre germans, que serien Jaume, Josep, Judà i Simeó, i com sol passar en aquests casos, els noms de les dones no es coneixen, perquè lamentablement tenien menys importància. Com expliquem això dels germans? Perquè, clar, no acaba, sembla, de quadrar amb la nostra idea de la Verge Maria, etc. No? Hi ha moltes versions, però probablement la més arrodonida, la que quadra amb els fets dels apòstols, amb les fonts apòcrifes, inclús amb la tradició oriental, uh-huh, és la idea que té una certa lògica de que tots sabem que Josep era molt més gran que Maria. Llavors, és probable que Josep hagués tingut fills amb una altra dona abans i hagués portat aquests fills al matrimoni. Aquests serien hermanastres, diguem-ne, de Jesús. Però sí que dona la impressió de que Jesús tenia dos grups de seguidors. És a dir, tenia primer els apòstols, és a dir, gent que lliurement havia escollit perquè els seguissin, però després també tenia un altre segon grup, que seria el dels familiars que anaven darrere també, com un altre grup, no?
Uh-huh.
En aquest sentit. I fixa't que és amb el que volia acabar, que això va ser important, perquè... I explica una miqueta, sense entrar en grans qüestions, per què la figura de Pere i del papat ha tingut tanta importància. Perquè quan mor Jesús sembla que la comunitat jueva, diguem-ne, jesuana ja en aquell moment de Jerusalem, queda manada per un dels germans de Jesús, que és Jaume. No, uh-huh. no confondre en Jaume al de Santiago de Compostela. Eh? Aquest seria el Jesús. Llavors, aquest era un jueu uh-huh. que demanava que siguessin totes les regles jueves. És a dir, era un cristianisme només per jueus, aquest jueu que parlàvem, de que, ostres, mentrestant apareix Pau, que és un jueu, però és un ciutadà romà també, i que vol predicar als romans. No? I això va provocar una tensió molt forta al primer cristianisme, no? Perquè, clar, al final, tots eren jueus, i llavors ara deixarem de ser jueus. I això és el que s'ha denominat el primer concili de Jerusalem, en el qual es van reunir tots i teníem d'un costat a Jaume, és a dir, no, els cristians han de ser jueus, han de respectar la Torà, les tradicions, el sàbat, etc. I Pau que diu, no, això és una cosa nova, és per tots, és universal, perquè pensem que el judaïsme no fa proselitisme. Uh-huh. En realitat no intenta convèncer a ningú, no? En canvi, Pau diu, no, això ho hem d'explicar a tothom. I aquí apareix Pere, perquè Pere és la persona mitjancera, perquè no es col·loca ni al costat de Pau, és a dir, per tothom de qualsevol manera, però tampoc es col·loca al costat de Jaume en sentit de seguir ortodoxa, sinó que diu, bueno, fem un mig en aquest sentit, no? I probablement en aquesta idea de que Pere va ser l'home que es va posar al mig i va posar Pau, diguem-ne, entre els dos bàndols, probablement va agafar aquesta potència de ser el que al final acabat com el papa i el que dirigeix la història del nostre cristianisme, no? En el sentit, perquè va imposar una línia intermèdia entre aquesta lluita, entre dos visions perquè probablement, si s'hagués imposat la visió de Jaume, el cristianisme no hagués avançat, s'hagués quedat com una secta més del judaïsme, no? En aquest sentit.
És una història molt interessant. Has començat la teva explicació plantejant què passaria si avui naixés una persona que emulés tot allò que sabem de Jesús en el
clar,
seu dia.
Clar.
No? T'imagines el tractament a nivell mediàtic? T'imagines el que dirien els mitjans de comunicació?
Això és paradòxic i jo ho he pensat moltes vegades, perquè, clar, jo sóc creient, però també sóc filòsof i un filòsof inevitablement racionalista, no? Uh-huh. I, clar, jo que crec que Jesús era fill de Déu i era el Messias, etc. M'ho he plantejat. Què passaria si apagaria... M'ho prendria sincerament a risa. Amb la qual cosa penso, si hagués viscut a la Palestina del segle I, probablement, ho reconec, probablement hauria dit aquest senyor està regular, no? En aquest sentit, perquè, clar, és una cosa molt estranya, no? En aquest sentit. Per això, diguem-ne que hi ha una part de les persones creients que creiem en la providència, perquè jo reconec, ja és el que tu dius. Clar, els medis tindrien un tractament inevitablement com un personatge ridícul, és així. Sí que és veritat que, a diferència de la nostra situació a la Palestina al segle I, hi havia una mena d'efervescència religiosa. Hi havia... Jesús el podem encaixar en un tipus de personatge que són els predicadors de l'apocalipsis. És a dir, jo no dic que sigui un predicador de l'apocalipsis, però sí que es comporta com un d'ells, perquè en aquell moment en Palestina hi havia molts. Uh-huh. És a dir, que estaven dient, el món s'acaba, som pecadors, ens hem de convertir, etc. Perquè pensem que inclús, quan mor Jesús, hi ha una part dels seus seguidors que deixen de treballar, deixen de fer totes, perquè estan convençuts de que el món s'acabarà i que vindrà la parusia. Si en recordes, Pau acaba escrivint, no em recordo quina carta, diu això, que no treballi, que no coma.
Sí,
és a dir, en aquest sentit, no? Amb la qual seria molt difícil. És tot un misteri i avui dia tindria molt poques possibilitats, això sens dubte.
Ja ens hem adonat una cosa. És igual del que parli, ens enganxa sempre.
No,
ens enganxa sempre. Escolta'm, jo quan tornem a allò a començar de nou em faré alumne teu de tot.
Bueno,
et sembla bé?
Jo estaré encantat.
Antonio, que tinguis unes festes de Nadal magnífiques.
Igualment per tu, per tot el programa i sobretot per tots els oients.